De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Wake up, no siguis mandrós. Sunglasses per caminar i jeans per vacilar. Tingues la teva a mà, que els nyuixos vull gastar. Wake up, no t'esperis que et passin les coses. No t'esperis que et passin les coses. No t'esperis...
Va, que avui us hem promès un bon cacau musical i jo estic convençuda que el tindrem, Francisco, eh? Bona tarda, nou.
Molt bona tarda, Mercè. Tenim amb nosaltres avui en Pere Espinosa, artista i comunicador que ha estrenat el seu nou àlbum, que inclou 10 cançons i que n'estrena 3. Podem dir que... Tres novetats, Pere.
Bona tarda, sí. Tres i, a més, quatre. El que vinc a explicar, us vinc a explicar, perdó. Una
abans d'ahir.
Abans d'ahir, clar. Exacte. Aquesta seria la quatre,
mare
no?
Mare meva.
Quedaria com un mentider, si no ho dic. És que la va fent números, clar, quan van treure el disc, aquesta cançó ha estat com una cançó que va quedar amagada, no per res, sinó perquè vam pensar, 10 i ja ho tenim. Però llavors, com que l'acollida ha estat molt positiva, he pensat, treu-la ara, perquè sóc un neguitós i així no haig d'estar pensant en fer cançons noves. I com que s'acosten els 20 anys, a finals d'aquest any o principis de l'altre, no ho tinc clar, faig 20 anys de carrera.
Mira.
Tinc que mirar si el disc va sortir el 2004 o el 2005, exacte. Per tant, volem fer com una coseta especial. Perdó, ja callo.
No, al contrari. No, no has de callar, Pere, perquè...
Has vingut a parlar aquí.
Clar, home, et voleu escoltar moltíssim, perquè situa'ns una mica. Què fa ara mateix Pere Espinosa? Acaba de treure aquest cinquè disc.
Sí,
carai. Tots els dies de l'any.
Cinquè disc, tots els dies de l'any.
Sí, sí. Què fa, vols dir?
Què fa? Què ha fet durant tot aquest temps?
S'ha reinventat. El Pere s'ha reinventat. El Pere era home i home, dona, és igual, de mitjans com vosaltres, enamorat de la ràdio, de la tele, va fer 35 anys dedicat exclusivament a això, entremig treia cançonetes, de cop i volta ja saps com va, desapareixes, l'edat passa factura i les generacions van passant i gràcies a Déu, mai més ben dit, perquè llavors puja gent com vosaltres, molt, molt bona, i un s'ha de posar lloc, és veritat. Llavors cadascú té el seu espai i el seu temps. I llavors vaig pensar, ara què faig? I jo estava fent l'última Reporteros 4 a Madrid, vaig anar a viure a Madrid... Torno, la mare es va posar malalta i en aquells dos anys que vaig estar pendent de la situació aquesta, al final ja va marxar, però amb la situació aquesta, doncs, desapareixes tres anys i, bueno, en aquest món és cruel, és un món dur i les coses són així. Llavors, en vez de dir, ei, quina pena, i ara què faré i tal, vaig pensar, nen, ets el Pere Espinosa i ja saps com ets, vull dir, reinventa't, fes cosetes. Va començar amb mitja broma i acabat muntant una empresa de béns que treballa per marques com Mau, hoteleres internacionals, Grip Hospitality, Accor Hotels, estic amb Àries, que són els nois que porten, dic nois així familiarment, però els companys que porten tot el tema de restauracions d'aeroports de Catalunya i Espanya, estacions de trens, aquí el Como de Sants, etc. I a més les autovies de servei. Amb això vaig atabaladíssim. Llavors, el que faig ara és estar darrere, faig de comercial, parlo més de la ràdio, parlo amb els meus clients, i en vez d'anar a tocar jo, moc a companys i amics que m'estimo i gent que m'enamora fent música. Els contracto, tant a músics com a discjòqueis, animació infantils, i el que em demanen. Vols una dansa vertical? Ballarem penjats del sostre. T'ho demana i jo t'ho faig tot.
Però escolta, i enmig de tot això, tens temps de treure un disc.
Sí, perquè aquí ve una miqueta tota la reflexió final. Mercè, jo vaig pensar, escolta'm, abans era la teva prioritat, ara és el meu hobby.
Clar.
I ho faig perquè és una miqueta l'escapatòria, la fugida que tinc per dir, home, tu eres artista, és un dia, artista.
No.
és un dia carinyós cap a mi. És una cosa que diu, guapo, vale, gràcies. No, penses el mateix, estic, m'haig d'animar. Per tant, per què dic això? Perquè al final la història de dir, vols deixar de cantar? No, m'agrada molt. Qui t'escolta? No ho sé, però seguim, no? I el camí era, ho faig en tant en tant, de cop i volta aquest disc va ser fet a casa del Jesús Luna, que és un guitarrista que ha tocat amb mi, dic, Jesús, vinc cap a casa teva, em passo una setmana allà i fem cançons. I les cançons van sortir en 7 dies, ni més ni menys. Hi ha una Nadala que no, que la vaig fer amb el Jofre, lògicament, no pensava en cançons de Nadal, és la primera Nadala que faig, i alguna d'aquestes invents meus que cop i volta vaig veure l'Edu Freud, que és un amic amb el que produeixo, arribo a casa seu, dona'm un ritme, agafa el ritme i ja canto, faig una melodia, ja tinc una cançó, l'hem de treure, i dava comptant, aviam, un disco quantes són, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, me falten 2, vinga, 10, tenim l'EP. I llavors, aquests dos últims anys, han estat això, entre feina i bogeria meva, no l'he perduda.
I notes...
No, ja ho notem.
Perdó, no t'has sentit més alliberat, o sigui, ocupant-te en termes laborals fora de la música, a l'hora de composar, és a dir, a l'hora de crear. Potser quan tu et planteges la música i em dedicaré estrictament a la música, hi ha com una pressió molt gran. Cada dia que no composes o que no escrius és un dia perdut, és un dia que afegeix més tensió, i en canvi, si dediques la vida a un altre terreny laboral, quan composes estàs com més alliberat.
Tens tota la raó, és una pregunta molt xula, perquè crec que a més és recuperar l'essència. Tu fas això perquè t'agrada i t'estimula i no tens cap objectiu. Viure la música avui en dia, no sé qui ho fa, qui t'ho diu, jo crec que t'enganya.
Sí, creus que és impossible?
És molt difícil, has de ser un crac. Cracs que han vingut aquí, per suposat, i els he vist i he estat controlant. Per exemple, sóc fan del Ferran, el Ferran Palau, el Jofre Verdagí. Però el Ferran, suposo que ell sí, però és gent... has de tenir la sort de fer molts bolos, has de tenir la sort de que la gent consumeixi la teva música, i són molts factors, però d'aquests privilegiats n'hi ha 4-5 comptats.
També són, has dit dos noms, que em consta que fan molt concert en acústic, en solitari, és a dir, prescindint de banda.
El Jofre el tinc amb mi, llavors ja, em fa molts amb mi, em fa com un 100 a l'any, perquè me l'estimo molt, llavors la gent que estimo li toquen més, però... Faig un home. Però és igual, la vida és així, no? Sempre ajudaràs a qui t'estimes més, ajudo tothom. Però jo crec que és molt difícil viure la música. Si hi ha afortunats, els felicito, però jo penso que l'objectiu meu no era tant aquest. El meu és fer música perquè fem ràdio, perquè ens agradava, ens emocionava. Si llavors tenim la sort que ens paguen, és una meravella. Si llavors tens la sort que vius d'aquesta feina, ja no és una meravella, és un regal. I si juntes el regal i la meravella, llavors ets un afortunat. Gràcies, i que duri molt de temps.
Però, Pere, o sigui, de tot el que has fet, clar, perquè molta gent et recorda la teva tasca de DJ, de comunicador, a programes com Sputnik,
sí,
a Artèria 33, al Matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, amb tota la... has anat a Madrid... Amb què t'agradaria tornar? Si ara et diguessin, ostres, pots tornar i pots tornar a connectar amb el Pere Espinosa d'aquell moment, quin seria?
Mira... Permeta'm, no vull ser... Perquè faig aquesta reflexió, per mi és important. No seria el Pere Espinosa d'aquell moment, és un Pere diferent. Si torna el Pere és per fer una cosa amb emoció i sentiment. No per, el Pere no té cap necessitat de fer ràdio per fer ràdio. Amb això vull dir fer qualsevol programa... Té, un programa de ràdio, acabé. No, què anem a fer? I si fes tele, 3/4 del mateix, perquè sóc molt feliç com estic ara. No tinc pressió, no tinc aquella angoixa que tenia, no tinc aquella competència, no tinc que estar mirant si els xers han anat bé, si la gent amb la que tenia l'últim programa a la SER, últim, un dels programes a la SER, teníem 35 o 40 persones a l'equip, però era bestiesa. I mai fas content a ningú, perquè un vol més minuts, un vol més secció... Puf, i al final dius, escolta, tu, prou. I llavors, si tenies el cap de programes de torn que tenies bon rotllo, era fantàstic. Si no, no era fantàstic. I tot allò ara ho recordo des de la distància. Ara, tornar, clar que fa il·lusió, però amb què? Amb una cosa que parlis d'emocions i que tingui un missatge. Si no, no cal, perquè ja faig cançons. No tinc aquella necessitat. No estic fent un lleig, sinó que crec que evolucionem i em quedaria... Perdó.
No, amb què et quedaries, digue-m'ho.
Em quedaria... En moments com aquest, la naturalitat de les coses que et fan, et permeten ser tu. Com seria? El Pere és molt diferent ara. Abans era molt sonat, mantenc l'alegria, però la vida m'ha posat a to en moltes situacions i en molts moments. Per tant, seria estúpid dir... Hola, què tal? Com estàs? Bona tarda, benvingut,
Però mantens l'energia, Pere.
Sí, perquè això no ho pots perdre.
Perquè és la seva essència.
Sí,
no?
sí.
Vaig arribar a fer el que vaig fer perquè m'estimava aquest món i tenia aquesta energia. No puc perdre això. Però els paràmetres ara són molt diferents. Llavors tu has de saber què vols de la vida, què et fa feliç. No tot acaba amb aquest món. I sobretot quan t'hi has dedicat 35 anys, també vaig veure parts molt negatives d'aquest món.
Llavors, quina és la part més negativa que has vist, Pere?
La falsedat i la hipocresia de la gent. Jo quan vaig tenir alguna que altra enganxada, que n'he tingut alguna de forta, vaig flipar i de la gent que se'm va tirar al coll. I era gent que em saludaven pels passadissos i teòricament m'estimaven i m'apreciaven, però quan vaig caure... Que no vaig caure, vaig cometre un error. I dels errors se n'aprenen la cultura... Hi ha cultures, altres països, que de l'equivocació, de l'errada, et fas més fort i la gent té la capacitat de perdonar perquè allò t'ensenya. No ensenya els altres a perdonar-te, t'ensenya tu a conèixer-te més i a fer les coses millor. Però per millorar, té que haver-hi errors, té que haver-hi caigudes.
Una persona que s'equivoca és més sàvia.
Jo crec que sí. Però llavors jo vaig notar aquella pressió de... I ara, ara! Oh, que bé! Perdona, tio, què passa? Però que he fet quelcom dolent. Jo t'he deixat mai de saludar, he deixat de ser simpàtic, he tractat malament. Sí que he tingut errades com a persona, perquè aquest món també et torna una mica boig. Però això ens passa a tots.
Sí, sí.
Hi ha un moment que penses que ets... Oi, que guapo, el meravellós i tal. Fins que toca la realitat i el mirall diu, ja no ets tan guapo, nano. Ah, perdona. O la vida et posa lloc i llavors tu ets mateix qui t'ones compte de que a vegades eres... Oh, per favor, estàs sonant Billie Eilish i a...
Sí, però espera't, perquè...
No, perdó, és que ara he pensat, calla, és un moment perquè tinguis que callar.
No, és un moment, perdó. No és un moment perquè tinguis que callar, perquè volem continuar parlant amb el Pere Espinosa, però és que avui també ens ve a presentar... estem repassant, clar, tu deies, no? Quan, 20 anys d'aquí res, no?
De carrera.
Jo juraria que... any, o principis de l'altre, però no,
ja
no vull jugar.
Ja és això.
Doncs mira, ja ens hem avançat, però avui repassem aquest tots els dies de l'any amb cançons com aquesta que ens va presentar avui el Pere, que es diu Abduït.
No va bé temps de dir adéu. Recordo una alerta per navegants. Camins que són el principi del final, el més semblant a l'explosió universal. Ja s'hem duit cap un món molt llunyà. No hi ha res que m'emprenyi més que no saber on va.
Bueno, ets a dir que estem escoltant la cançó, però el Pere no ha deixat de parlar. Vull dir, o sigui...
És un portent de la naturalesa.
Estic parlant molt...
Bueno, demano disculpes. Saps què passa? Que ja me la conec. Dic, buf, quin... No, per un s'escolta a si mateix, per favor.
Però i de què t'interessa parlar a tu en aquestes cançons? Vull dir, ara t'ho deies, no? Ai. Em dóna la sensació, no? Uri, que deia, és que neix d'una manera molt orgànica la música, no? De Pere Espinosa, en qualsevol moment, pam!
No penso en res. M'agrada molt els ritmes. Ara, quan l'Oriol, si ho puc explicar, em va dir, vens i fas una cançó. M'encantaria, vindré l'any que ve, ho prometo, per salvar aquests 20 anys, i serà el primer lloc justament en televisió espanyola, si m'ho permeteu tenir aquesta primera de rivalitat, que tocaré la cançó en directe amb guitarra.
Però, oh!
Sí, però perquè he vist també la gent i penso, caram, potser puc fer-ho bé. No perquè ho facin malament, sinó perquè al final el cantant que canta bé no té que tenir una... No és un guitarrista solista. Mm-hmm. I estic amb l'instrument des de fa 2 anys. Vaig anar un dia a gravar... Bueno, un dia no, m'hi van tenir 3 setmanes a gravar el disc en castellà. A Musicland, a Figueres. I el Jordi em deia, Pere, has d'aprendre a tocar l'instrument, perquè tu tens molta creativitat, i jo em basava sempre en ritmes. Sonava un ritme, i de cop i volta el guitarrista li feia el sol, us diu en català, el sol, com es digui.
Sí, no sé, el sol.
Sol.
El sol.
Iepa, solet, benvingut. Doncs... Per què dic això?
És que és un showman.
No, ho havia estat, però ja no tornem-hi, no tornem-hi. La qüestió
però
és...
Però un moment, per què dius mai més?
Sí, que tornarem, però no amb aquella vessant tan còmica. M'agradaria fer coses que he pres pel camí. Tornarem. Vols que torni i torni?
Sí que volem.
Ho has de voler tu.
No, clar que ho vull, però si té que passar, passarà. I per és la vida que tu pots trucar a 10 cap de programes de 10 directors, ja. I si passen de tu, passen de tu. I el dia que no hi penses, et truca algú i pensa en tu i et canvia el destí. I després no deixes de treballar durant 10 anys. És així. Tu pots provocar coses. El talent el tenim tots. O no. Però tots no podem... És una cosa a l'atzar.
Pere, ara fem la reflexió també. Ens la feia el Ferran de dir programes com Sputnik no n'hi ha ara.
No.
Per mi és un dels temes que s'han de tocar, com a músic, eh?
No n'hi ha,
i tampoc hi ha gaires programes que puguis veure música en directe, a més. Sputnik tenia una cosa molt bona, que era que t'aportava tota la música en un moment molt eclèctic, també molt diferent.
Tens tota la raó, i també érem una generació que estàvem en creixement de moltes coses. Tot ha canviat. Què vol dir? Que teníem molts pocs canals, que la música tenia una llibertat i tenia una creativitat brutal, perquè no era un estil que es posava de moda i tot feia un estil.
Exacte.
Competies amb... A l'època de Radiohead hi havia Massive Attack. I
Sepultura, i Daft Punk...
I el que fos. Llavors, què vol dir? Que teníem... És que tot era tan diferent, ara...
Ho trobes a faltar?
Jo trobo a faltar la mancança de és que no vull dir disbarats, perquè no em convenen, però jo crec que la música ha empitjorat molt. Clar que hi ha molta gent que fa molt bona música, però no entenc com aquella gent que va viure aquella experiència amb carn, amb vida, ara són gent que estan decidint els continguts musicals de moltes emissores, i la veritat... Jo crec que aquest país es fa molt bona música. No entenc com el Ferran Palau no està sonant emissores de màxima... Perquè fa qualitat i fa música molt bona. Dic el Ferran, com podria dir, molts més. I llavors, el que consumeix la gent, a mi personalment, jo segurament m'he fet gran, però la música no és un tema d'edats, és un tema de cultura, sensibilitat i d'emocions. I, sincerament, algú que programi aquesta música, nano, tu no vas viure res. O si vas viure, és el típic tio que en una guerra el tindrien que castigar per desertor. Clar, però,
Pere,
o traïdor.
Sí, però Pere, també és veritat que, ostres, que ha canviat... O sigui, entenc el que tu dius, eh? Però també aporto la, el debat de dir... Clar, com a societat i la generació anen canviant, no? I el tipus de... no? El que, com, que consumim, no?
Sí, estic totalment d'acord amb tu, però perdona'm, eh?
Sí, sí, no, no, no.
Demano disculpes perquè t'he tallat, però Billie Eilish és una nena que té 22 anys, ara crec. Dic nena amb molt d'amor i carinyo, perquè això és el que escolto. Billie Eilish fa una música excepcional, unes lletres brutals. Jo, quan vaig descobrir-la, vaig veure que hi havia nens de 13 anys, de 12, emocionats plorant, i tenia lletres de l'alçada de Radiohead. Que em perdonin els seguidors.
Sí, i és una música molt genuïna, que no respon a fórmules actuals.
Per tant, i ho peta, perquè és l'única que està competint a nivell mundial amb com es digui, likes i aquestes coses, amb seguidors,
sí.
A la Taylor Swift, l'única que li aguanta, l'única que està allà, que Déu-n'hi-do. Vull dir amb això, que fa qualitat. Per tant, si ella pot, hauria de poder tothom. I aquesta música, si ella pot sonar, els altres haurien de tenir oportunitats. En el meu cas, no cal. Però hi ha molta gent que té molt talent. Sí que cal. No cal fer segons quines coses per ser mainstream. No crec que siguem tan... Com es diu? Perdoneu, ara aquí si em posen un petit embolic. No som tan convallars. O si encara ho som, hauríem de fer una reflexió profunda i gran.
Vols dir que hi ha gent que té molt de talent que s'ha sumat a una fórmula massiva de fer música?
Jo crec que sí.
I que s'està desaprofitant?
Jo crec que sí. I si... Torno, estic amb la Mercè, estic amb tu. No em vull posar en un embolic perquè no cal. Jo no sóc ningú per jutjar els altres, però crec que hem perdut una miqueta el sentit de la qualitat i el sentit de valorar el que hem de donar als altres. Jo entenc que la gent consumeixi el que consumeix, però si la gent la tens allà... O sigui, si vols tirar amb una piscina, però la piscina l'has omplert, no està a tope, la gent vigilarà de tirar-se al cap, perquè sap que, caram, no hi ha prou aigua, et fotràs un bolet al cap. Llavors, si l'omples a tope, hem d'omplir les coses a tope perquè la gent tingui més aigua i potser aprens a nedar bé i a tirar-te de cap.
Doncs vinga, ens tirem de cap amb els robots. Què et sembla? Espera't, és que ara afegirem un altre tema. Intel·ligència artificial, robots.
Robots. Programació.
Clar, o sigui, en aquesta cançó, Pere, augures un futur terrible en què estarem controlats per robots.
Sí, però tot venia també per les imatges que m'arribaven en aquell moment, que el vídeo il·lustra molt bé, al principi de la guerra de Rússia-Ucrània. I jo estava... No podíem totes aquelles imatges, segueixo sense por què, però ja passo de mirar informatius. Però tota aquella modernitat, aquelles coses que no havíem vist mai, que si, saps?
Els drons.
Els drons i tot això. I de cop i volta, més tard, es va començar amb tot el tema de l'intel·ligència artificial. Parlo de mig any després que sortís la cançó, que si feien música, que si cantava, que si plagiaven amb aquest Jackson, que si plagiaven aquest, que si ara feien pel·lícules... I vaig pensar, caram, sóc un... Bueno, no sóc res, perdó, disculpeu. Això queda... Borro. Tira enrere. Fes un rewind. No,
Nosaltres no podem. La Vanessa, igual.
Vaig trobar la Vanessa, sí. Pensava, ara com ho faig, això. No, el que vull dir que... Vaig trucar un tema, vaig tenir una revelació somiant un dia per la nit i m'ha dit fes una cosa d'intel·ligència artificial i així va sortir. Ja m'ho he arreglat bé.
No, però ara parlant... Ui, o sigui, mira, és que sisplau.
Prendrem mal.
Sí, que no, però aquest
no,
mal,
no hi ha avui, res com fer caminates llargues i agafar cintureta, perquè llavors les cadires no respecten el teu propi pes.
Res, no respecten res. Quina creus que és l'essència que resisteix? Ara volíem directament parlar de la intel·ligència artificial, no? Què la fa diferent, no?, d'una cançó feta sense intel·ligència artificial, Pere?
L'emoció, però tornem al mateix d'abans. Si el que s'està consumint hi ha poca emoció, l'intel·ligència artificial té un nivell molt poc competitiu per reflexar no emoció. Si el que fan els humons... Perdó, humons, sí, però està bé dit. Humons, de mons, de...
D'humans i
mons. I de monos, sí, està bé. Llavors, com que hi ha aquest eclecticisme que no acaba de ser del tot bé, jo crec que si el nivell és aquest, la màquina ho té molt, molt senzill. Llavors, nosaltres hem d'intentar que la màquina li costi molt més. La intel·ligència aquesta ha de patir molt més, perquè som persones que, si ens pessiguem, sentim el dolor, ens emocionem de felicitat, podem plorar d'alegria, de felicitat, això no ho tenim, és que no existeix. Els animals, que hi hauríem de pensar-hi més amb ells, no em vull posar tampoc ara, però és veritat, també tenen emocions.
Oh, i tant, no? Clar que en tenen, sí. Escolta, li vols dir ja, no li has dit, eh? Li has dit fora
d'entrada. És el Robbie Williams. Ja? No, he dit que el Robbie Williams és el Pere Espinosa anglès.
T'ho agraeixo molt.
Però per mi compartiu aquest neguit, aquesta energia, aquesta... O sigui, hi ha gent que ha nascut per ser artista, jo crec que és el cas del Pere, i això ho desprèn. I ho desprenia des de que feia Sputnik, i ho desprèn aquí ara. Veus que és un tio inquiet, que té un munt d'energia, i que necessiteu plasmar-ho en formes artístiques.
Han passat 30 anys.
Bueno,
no, està molt bé.
Però per mi és un referent, això.
M'agrada que em diguis això. L'altre dia vaig veure el documental de Netflix d'ell, i és un tio que també no ens han passat coses similars. Dius en guard, perquè jo sempre dic que sóc un aprenent i no sóc ningú. I això està molt bé, que ho entengui, perquè no sóc ningú. I ja està. Però ell va caure i el van jutjar, i tot el que ell va passar. L'artista també a vegades toca terrenys pantanosos o que hi ha foc, cremes, jugues amb coses que no has de jugar per l'entorn, per el que sigui. Jo no jutjo ningú i està molt bé. I tots han de passar aquestes experiències. Però ja m'ho deia aquest nano Xavi, quan al Robin no li havia passat res de tot això, i m'ho dius tu ara, i sincerament t'ho agraeixo, perquè considero que jo no consumeixo el Robin, però té cançons molt maques, molt maques, i em sembla un tio pues que... ja m'agradaria ser un artista com ell. Per tant, t'ho agraeixo molt. Són paraules molt maques.
Per favor.
Sí, clar.
Pere, per ja anar acabant, on et podrem veure? Tens ja concerts?
No. No, i no vull. Però t'explico per què.
Perquè
tinc
no
massa
vols?
Feina. No vull semblar estúpid ni prepotent. Faré concerts quan celebro els 20 anys. Perquè celebrar concerts, i també, ja l'hi explicava, vull agafar la guitarra, vull fer cançons sol, vull defensar-ho molt bé, i al marge de defensar-ho tot això bé, quan tu vas a concerts has de contractar músics bons. Els músics bons cobren, i la música avui en dia has de ser molt bo perquè la gent pagui entrades i et vingui a veure. Quan ho faci això, serà els 20 anys, perquè sabré que ompliré 4 bolos de tope i pagaré bé. I llavors quedaré bé amb els meus músics i la gent dirà, només 4? Que trigui l'any que ve que vindrem a veure't. Jo content.
Perfecte.
Molt bé. Doncs a veure quan arriba aquell dia que pugui ser tots els dies de l'any.
Ens emplacem l'any que ve
a tocar en directe
aquí.
Favor,
serà la primera ràdio, em comprometo que serà la primera ràdio que tocaré en directe una cançó meva amb guitarra acústica.
Bueno, Pere Espinosa, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha estat un privilegi estar aquí al vostre costat.
Francisco, jo no sé si vol dir alguna cosa més, perquè porta tot el matí dient que vindrà Pere Espinosa.
I què, ha decebut?
No, a mi em sap greu.
Veus?
I tu? Estàs decebut?
No, jo estic encantat. Pere. A mi em fa una il·lusió boja.
M'ho he passat molt bé. Tornaré caminant a casa, perquè necessito cremar més.
Vinga, un minut per arribar al punt de 4:45. Gràcies, Pere. Res, escoltem una mica més de música del Pere Espinosa. Publicitat i a la tornada. No vagis gaire lluny, perquè farem un repàs dels millors concerts. Quin és el millor concert que has assistit?
Sí. A mi m'ho dius.
Sí, Pere, perdona, que t'he enganxat ara.
No. Miles Davis, el primer, que tenia 13 anys. Sí, tenia 13 o 12 anys, Miles Davis, interpretant el Tutu, el Porc... el Poble Espanyol, perdó. No sé per què m'ha sortit Porc. però també queda bé, Porc Espanyol. Faig broma.
Sí,
I l'altre... Radiohead, quan no els coneixia ningú, no t'estanimia el disco que ens havien portat de Japó, no dels Estats Units, de Japó, vam tocar el Rasmatas 2, crec que érem 40 persones, i el 2...
No n'és a Celeste,
i el
no?
Sí, exacte, que la Celeste, que jo punxaven allà més tard.
Sí.
Però és igual. La qüestió, el 2, acabo. El Tom York no se sabia la cançó de Creep, que era el seu únic hit, i enmig de la concert diu, no me'n recordo! Diu, si no te'n recordes tu, anem a reclats.
Mare meva.
Llavors els vaig veure per això un cop amb James.
I se la sabien o no?
Home, llavors per nassos, perquè si no hi ha...
Molt bé, Pere.
És el que té ser Radiohead.
Doncs escolta, ara ho repassarem amb el Jordi Cerdà, que ens ha portat els millors concerts, bé, els concerts que han fet història.
Això.
Tot seguit, després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident,
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 2 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Més música. Aquest dijous, aprofitant que tenim aquesta nit al Bosc de Barcelona, li hem demanat a en Jordi Sardà, el nostre historiador de capçalera, però Jordi, quan tallo... Perdoneu,
Porto tot el matí sense beure.
Mal fet.
Però dius que has entrat aquí, quantes ampolles t'has begut?
No, poqueta, aquesta. Ah. Aquesta.
Bueno, escolta, avui ens portes a concerts imprescindibles d'aquells que ha marcat un abans i un després, en la història de la música. I vols començar amb un clàssic que sona així.
Plácido Domingo.
Tenies els ulls...
Home, és que sentir Turandot cantant pel Plácido Domingo, que és un tenor abaritonat, sempre és un plaer. És l'home més complet, per mi és el cantant més complet que hi ha hagut.
Sí?
A l'òpera, sí. És un dels... jo diria que el de la història, el que més òperes ha pogut fer. Hi ha moltes anècdotes.
Ho dius per versatilitat, eh?
És
pel rang vocal.
No només és que tingui un gran rang vocal, sinó és el fet de que té la capacitat de fer diverses òperes, inclús alhora. És conegut, és que ara ens estem escapant. Jo aquí venia molt preparat, però per parlar d'això, és conegut per ser, crec que va ser l'any 1976 a Nova York, el Metropolitan, que va fer un concert i li van demanar, perdó, va fer una òpera, no sé si era Simon Bocanegra, ara si algú ens està escoltant igual estic dient una altra, i li van demanar una gala benèfica a la mateixa ciutat, al mateix dia, i pràcticament a les mateixes hores. Pues aquí el senyor Plácido Domingo va fer Bocanegra i enmig del... quan tocava l'intermezzo, es va traslladar en metro fins a la gala benèfica i va fer un altre recital de 45 minuts. Va acabar, va tornar a agafar el metro i va tornar una altra vegada a fer l'òpera. És per mi el cantant més complet de tota la història de la música. No tinc cap mena de dubte.
Però aquí l'acompanyen Josep Carreras i Luciano Pavarotti.
Bueno, Josep Carreras l'acompanyava amb tot el respecte pels seus seguidors, doncs perquè era un amic de juerga o del que sigui.
Home, carai!
Sardà!
No. Opinió impopular.
Sí, home.
No, el senyor Josep Carreras, un gran tenor, però, un gran català, però no està a l'alçada ni d'en Pavarotti... ni del Plácido Domingo.
I entre Pavarotti i Plácido quedes amb Plácido Domingo.
Home, per favor, i tant. De fet, aquí havia d'haver-hi el senyor Alfredo Kraus, però va haver-hi un problema.
Què va passar?
Pues que és un senyor molt serio i no li anava... Aquests són molt juerguistes i els tres anaven després a sopar, a ballar, i l'Alfredo Kraus no. I llavors el van apartar.
Però, escolta, com van néixer els tres tenors? O sigui, saps aquesta gira que després van portar... perquè, com va estar això, no? Aquesta trobada que va canviar, podríem dir, al món de l'òpera, directament.
Bueno, sí. Mira, jo t'he de dir, vaig a parlar d'una qüestió personal, l'he volgut posar com un exemple. Jo tenia 11 anys, estem parlant de Mundial d'Itàlia, l'any 1990, és el primer concert que vaig veure complet, 11 anys, i em vaig quedar amb la boca oberta. Dic,
perdona, amb 11 anys?
Sí, a ma mare li agrada, que em deu estar escoltant... Mama, des d'aquí et saludo. Ma mare, que li agrada molt l'òpera, li agrada molt tot aquest tipus de canto lírico, jo no el suportava. Però vaig escoltar això en el Mundial i dic, però això què és? Però què és aquesta música? I, evidentment, després em vaig a comprar el disc, només faltaria. Sí, amb 11 anys. Jo ja era Indiana Jordi, amb 11 i amb 9 i amb 10.
En el món de l'òpera, no? Explica'ns per què, o sigui, tu deies, perquè és un concert que realment a tu, personalment, doncs et va atrapar, però que creus que és això, no?, que va canviar la història de la música.
Home, sí, l'ha canviat perquè, evidentment, ha sigut el disc de música més venut de la història, és a dir... va atrapar algú més, a part de mi. Mm. I després d'aquest concert es va fer el del 94, si no recordo malament, i el del 98, és a dir, van fer els altres dos mundials, Los Angeles i Tòquio. Ha sigut una marca d'èxit. Zubin Mehta es va consagrar, i era un director consagrat, absolutament reconsagrat, Plácido Domingo, en Carreras, que...
És que diu amb la boca petita, com...
L'Oriol riu.
No, però ja si estem parlant... Són els tres tenors, i són els tres noms, teòricament, allà mateix. O així ens ho van vendre.
Però està clar que el Josep Carreras no estava ni entre els 10 primers, eh? Jo diria que ni entre els 100 primers.
Un popular opinion.
Un popular opinion. Com una... Hauríem de trucar a la teva mare, a veure si
diu,
creu el mateix.
Què diu?
I creu el mateix o no?
Jo crec que sí.
Sí.
Escolta, llavors, en tot cas, has volgut marcar aquests tres tenors com aquest gran concert que va marcar la vida, però passem ara, si et sembla, a una de les bandes més importants de la història i un dels màxims representants del concepte rock d'estadi. Es diu així, no, Francisco?
Sí, Arena Rock, també en diuen. Concerts mega multitudinaris a grans estadis.
Mira, i són així. Home, 1986, Wembley Stadium.
Bueno, aquí també hi ha trampa, perquè és el meu grup preferit.
Ara, a qui ens anem?
Totes les seves cançons i les seves lletres. No me la feu cantar, sisplau, Radio Home, Gaga.
Radio Raga, en diem
Radio
aquí.
Radio Gaga.
Raga, de la Mercè.
No dius res. Però
també.
Què té Queen per tu?
Queen és l'amalgama de totes les meravelles de la música, de totes les tonalitats. Han fet òpera rock, són músics de carrera. El Brian May era tan pobre que es va haver de fer la seva pròpia guitarra. Guitarra amb la que ha anat cantant en tots els concerts. Mm. Per mi són el millor del món. Bueno, hem de dir que això que estàvem sentint era el Wembley Stadium, l'any 1986. Va ser un show de gairebé dues hores, que va ser gravat en complet i llançat el 26 de maig del 92 sota el nom Queen, Live at Wembley Stadium, que va ser el Magic Tour, la gira de promoció del 14è disc de la banda britànica.
Tu els has vist en directe?
No.
Els vas veure en directe?
No, va morir quan jo, el Freddie Mercury, quan jo devia tenir 14, 15 anys. No, en directe no els he vist.
El 91.
Tu t'hagués agradat, Francisco?
Jo et dic que donaria el que fos. I estic d'acord amb el Jordi. És el grup més complet, més genuí. Un grup que tu sents qualsevol tros de cançó de Queen i saps que és Queen. Indefectiblement. I han tocat tots els pals, tots els gèneres, i els han tocat bé. O sigui que... Res a dir, subscric les paraules del mestre.
Mira, jo recordo els estius a Torà, amb el grup d'amics que hi anava, i és veritat, i els agradava molt, molt tocar la guitarra, i es passaven tardes senceres tancats a l'habitació, i tots allà escoltant...
És que clar...
Tot el repertori de Queen. O sigui, però de dalt a baix, eh?
Jo et vaig dir dues anècdotes. Una, la primera cançó de música de rock que jo recordo que devia tenir 5 o 6 anys, estava a casa, i vaig veure precisament el Freddie Mercury en un videoclip que era I Want to Break Free. 5 o 6 anys, i vaig dir, hola, quina passada. I l'altra, això que tu acabes de dir, quan tenia 18 o 19 anys, encara que no ho sembli, també tocava la guitarra, també cantava,
ep,
i feia Queen, evidentment.
Ep. Ostres! Això hauries de defensar aquí en directe.
Sí, home, a veure si...
Aquestes afirmacions s'haurien de defensar en directe.
Farem una banda aquí, no?, del Fabricació
Pròpia. Bueno, amb l'Uri.
Sembla sí. Jo m'hi comprometo.
I la Coro canta, vull dir...
Perfecte.
Tenim tot. I la Marta i jo toquem el triangle.
Coros, les harmonies vocals.
Bueno, perdona, i el Morral, que és el viejo rockero de la casa, que també... Algo farem, no, Morral, o què? Sí?
Diu que sí.
Diu que sí.
Perfecte.
Bueno, escolta, per tant, aquest concert va marcar també un abans i un després claríssim Queen a Londres, no?, amb aquest Wembley Stadium, però no va ser el que va haver-hi aquell intercanvi de... Eu. No va ser aquest.
No va ser aquest.
Va ser més endavant, també, que ho repassarem. Però ara seguim amb més clàssics del rock estadi, com deia el Francisco. Ells són Pink Floyd. '80-81, teníem un Cerdà de quina edat?
D'un any.
El Cerdanet.
A mi això m'ha recordat molt als joves, aquesta cançó.
Sí?
És que tenim una certa edat. La sèrie Els Joves.
The Young Ones.
Home, per favor. Per favor, què passa amb aquest concert de Pink Floyd?
Bueno, això que hem estat escoltant és The World Tour, que va ser la gira de concerts de la banda anglesa al llarg de l'any 1980 i el 81. Va ser un tour bastant llarg.
Sí.
Un show amb un muntatge enorme, projeccions, titelles gegants i un mur que li dona nom la gira que va marcar un abans i un després en les representacions de concerts. El nivell musical, senzillament, és inassolible.
Però clar, Jordi, o sigui, amb el... Per pregunta que llenço, us llenço els dos, no? Entre... Clar, aquest directe de Pink Floyd i el directe de Queen...
Queen.
No,
a muerte.
Però ja m'ho imagino.
La resposta és aquesta, eh? La resposta bona és aquesta. El que passa és que... Crec que el que planteja Pink Floyd en aquest moment és el concepte també d'espectacle descomunal, més enllà de la música. Queen tenia un espectacle de llums superrecordat i un directe en termes musicals, però no incorporaven ni nords inflables ni grans coses d'aquestes. I crec que Pink Floyd el que fan aquí és començar a incorporar les bases del que després altres artistes han adoptat de concerts de gran format amb això, espectacle, llums, foc, inflables, el mur que es construeix i es destrueix. És un altre concepte, però com musicalment Queen, Mercè.
Queen, no.
Bueno, el Freddie Mercury és insubstituïble, llavors els altres havien de posar ninots gegants i en canvi Queen tenia el Freddie Mercury.
És cruel, eh?
No, però jo us faig cas, sou els experts, però si hi ha hagut un concert amb majúscules que ha passat a la història, aquest és el Live Aid de 1985. Era un 13 de juliol, eh?
The Who, també un gran grup. Aquell dia també va cantar Sting, un dels meus preferits.
Tots britànics, eh, de moment. De tot el que va sortint, tot és britànic.
Tot és britànic. Però clar, justament aquest va ser britànic i va ser nord-americà al mateix temps, eh? I alhora.
El 13 de juliol es va celebrar el Dia Mundial del Rock en commemoració del Live Aid, un dels concerts de beneficència més importants de la història. La iniciativa va sorgir de l'actor i músic Bob Geldof, que va reunir a Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen i Sting per fer concerts als Estats Units i Anglaterra i ajudar així a la crisi que hi havia en aquells moments de fam a Etiopia. Entre els moments més icònics d'aquest show van quedar gravats els dos minuts en què Freddie Mercury va improvisar amb el públic. Això jo he vist el concert diverses vegades i el recordo. Tots ho sabem, lo de quiero dinero, dinero, dinero. Això ho s'han dit molts cops.
No.
No?
Quiero dinero.
Com dius que fa això?
Quiero dinero.
Però un moment. O sigui, torna'm a explicar això perquè m'ha esclat el cap.
Bueno, ell fa un...
Sí, un diàleg, no? Fa
sí,
com...
una performance amb sí. El públic, però clar, traduït a l'espanyol, tu estàs escoltant-ho i se sent...
I sembla que digui...
I se sent, quiero dinero.
Però aquesta... I aquest... aquest... Clar, Francisco, això l'encanta. Aquest EO, després ell ho va reproduir en altres concerts?
Sí.
Com... Sí, eh? O sigui, es va crear com una marca, no?, de Freddie Mercury o no.
Jo crec que aquell va ser el primer dia que ho va fer. A més, la gent se'n va adonar que podia arribar a les 3 octaves, no? Realment tenia una veu de baríton, no baríton, no ho sé, però una mica tenor.
I perdona, hi ha algun artista, espera't, clar, perquè ara potser faré una relliscada com una casa, però que podia haver actuat en els dos, o sigui, que va viatjar, perquè... O sigui,
vols sonar alguna cosa d'un Concorde, eh? Ara no... Ostres,
que
aquí
sí,
m'atraques.
Que pot
no
ser...
L'Sting?
Pot ser que sigui l'Sting. Podria ser.
L'Sting va estar els dos.
Clar, que per la diferència horària, però va aconseguir estar en els dos concerts alhora, eh? Bueno, alhora, o sigui, primer no, i després...
Bueno, d'aquí deu venir la cançó, no?
Bilocació.
Física quàntica.
La cançó aquella d'An Englishman in New York. Igual ve d'aquí.
Mira, doncs potser es va inspirar amb això. Claríssimament, aquest és un dels concerts que ha marcat la història, no, Jordi? Què us sembla? Passem a un altre que avui ens vol repassar el Jordi. És, una altra vegada, més grups britànics, eh? En aquest cas, el grup més famós, més influent de la història de la música, són així. és especial, aquest concert d'Apple Studios, 1969, eh? Els
Home,
Beatles.
Aviam, són els Beatles, el grup de música, l'escarbat, el que va canviar la música rock, per
sí, senyor.
Perquè és especial, bueno, perquè va ser l'últim, que se'ls va veure en públic, i perquè el van fer al terrat d'un edifici. I la policia va haver de venir a demanar que, per favor, que baixessin el soroll després de 42 minuts de concert.
Heu vist el documental de Peter Jackson, de Get Back? Hi ha imatges de com està muntat i allò és precari, a més no poder. Hi ha un George Harrison que no para de dir que ell no vol pujar al terrat, que li fa por i que no té cap ganes de que allò s'ensorri.
De perdre la vida,
sí,
no?
Sí, directament.
Ostres!
Sí, sí.
I aquest va ser l'última vegada que se'ls ha vist actuar els quatre junts, eh?
L'última, va ser una pena, un gran grup de música, però bueno, en fi. Els egos personals a vegades compten més i rebenten els grups. I la Yoko suposo que també va tenir alguna mena de repercussió.
1969, Apple Studios, els Beatles. I clar, si hem parlat dels Beatles, no ens podem oblidar de l'altra cara de la moneda. Sens dubte són ells, els Rolling Stones. A veure, Rolling Stones. A Francisco, avui... Jo estava mirant el guió i dic és que la persona important que avui actua a Barcelona...
No hi és.
No hi és en aquesta llista del Cerdà.
Perquè el concert mític serà el d'avui, Mercè. I com que no ens podem avançar el temps, l'any que ve en Jordi te'n parlarà del concert d'avui.
Jo t'he de dir que aquest grup l'he posat per obligació. A mi els Rolling Stones no m'agraden.
No t'agraden?
Gens.
No, jo t'ho volia dir. Saps per què t'ho deia? Perquè aquest matí li he preguntat a l'Uri. Dic, Uri, tu quin concert marcat? I ha dit, sense dubtar, Rolling Stones.
Clar, però perquè no he pogut veure els Beatles ni Queen, saps? I jo, de tota aquesta llista i dels que considerem grups grans històrics, els Stones, AC/DC, i sí que he vist Paul McCartney. Per tant, m'haig de quedar amb això.
Potser sí, que em quedaria amb els Rollings abans.
Ai, que la tindrem.
Escolta, però aquest concert del Rolling Stones que ens portes avui a l'Havana, Cuba, què va passar?
2016, 500.000 espectadors en directe, mig milió de persones. No, des de l'1, i per veure el líder del grup, que després de 80 anys en els escenaris encara s'aguanta, i s'aguanta força bé. Bueno, doncs això, que ha sigut un dels concerts amb més gent a la història, en directe. O sigui, jo no sé què sentia amb mig milió de persones.
Clar, hi ha d'haver...
És que és una passada,
Bueno, allò que, aquelles torres que veiem en els macroconcerts, torres d'altaveus que estan disposades al llarg de l'estadi, que van repetint el que és el so, perquè, si no, clar, evidentment, el de l'última fila no s'entera de res. I és un altre concepte, això, perquè tu vas allà a ballar, bàsicament. No veus el grup. No, per molt que et posin pantalles i... No és el mateix. Per mi és l'única part negativa dels macroconcerts o d'aquests concerts d'estadi.
No, ho has explicat molt bé. O sigui, és això, quan vas en aquests macroconcerts, oblida tant, no?
Vas a ballar. Vegades,
clar, vas a ballar i has sentit la música.
I a cantar tu.
Sí, i ja està, el que et doni la veu. Però justament aquest concert es pot veure, no?, en alguna plataforma, diria.
Sí, aquest concert és present a Netflix. També hi ha un documental de cada un dels moments que es va produir. Bueno, és que és històric, la veritat és històric. Un concert gratuït per mig milió de persones. I a Cuba... Mm-hmm. Sí.
Bueno, escolta, hem parlat dels Beatles, dels Stones, no hem parlat del Bruce, però toca parlar, ara sí, de Led Zeppelin. Tu que ets un viejo rockero, amb quin et quedes, tu? Em digues... No has anat a cap concert d'aquests?
No m'ho crec.
És impossible. No?
L'únic... Ni els Stones, tampoc,
és
de
què? Espera, de quin em diu? De Kool and the Gang?
Home, perfecte.
Per favor.
Perfecte, però... t'aplaudeixo des d'aquí.
Home, doncs això està molt bé, Morral. Et van semblar, et va agradar o no?
Vas ballar?
Molt.
Vas ballar fort? Ah. Kool and the Gang és una festa.
Viu, tenia 16 anys. Home, i amb 16 anys, tu diràs, tu.
Tens el cos per ballar.
Les va, totes. Sí, sí. Royal Albert Hall, 1970.
I ara vaig a dir una animalada i la Mercè matarà.
Ai, però no, home, no.
D'aquests 10 grans concerts ens n'hem deixat un que jo crec que hauria de ser el segon, que és en Joan Manel Serrat.
No, per què? Doncs, bueno...
Justifica su respuesta.
Sí. Bueno, és el primer concert que tinc memòria d'haver-hi anat. i haver vist, jo diria que van ser 14 bis del Joan Manel Serrat, sortir fins i tot a la premsa.
Com 14 bis?
14 vegades al públic de peu, quan s'havien 20 minuts aplaudint que per favor sortís.
Però 14 temes diferents o 14 vegades el mateix tema?
14 temes diferents. Estic parlant de la Monumental. Jo dic, jo devia tenir uns anys.
Hi ha grups que no fan ni 14 temes en directe, eh?
Va ser espectacular. Bueno, que m'estic aquí desviant.
No, però ha estat molt... O sigui, tu tens... El primer record és a Serrat.
Sí, sí.
Primer record, Francisco, de concert?
Ui, espera't, que m'agafes aquí... Que jo hagi assistit, eh? No sé si... No es pot dir. No es pot dir.
Bueno, res, no ho diguem, tu. Quin misteri.
Després t'explico.
Va, Led Zeppelin. Per què va passar la història?
Home, va ser un show històric de més de 2 hores de durada en els quals els 4 herois del rock van mostrar tot el talent que posseïen i que està a l'abast de poques persones. Una monstruosa interpretació vocal de rock i blues de Robert Plant, desplegament incommensurable de riffs, improvisacions i experimentació per part de Jimmy Page, una brutal execució i inesgotable energia de John Bonham, inclòs el seu èpic només de 13 minuts del tema Moby Dick. O
sigui, solo de bateria que l'anava a posar, però no tenim temps per escoltar tot allò.
13 minuts?
Sí, clar.
13 minuts de solo de bateria. John Bonham és un dels bateries referent per qualsevol bateria posterior a John Bonham. I aquest moment és un momentàs de la història del rock. 13 minuts. És més, hi ha un tipus de break, de moviment que es fa amb la bateria, que té el seu nom, té el nom de Bonham.
M'agradaria també fer un canvi molt ràpid i recordar que Josep Antoni Duran i Lleida també és bateria. També, jo l'he vist tocar en directe. Jo l'he vist tocar en directe.
Crec que també hi ha moviment que es diu Duran i Lleida, que només el sap fer.
No, pues en sèrio, eh? I ens vam quedar... Jo diria que estava tocant precisament això, el Moby Dick.
Pues sí, ara que ho dius, si fa no fa.
S'ha quedat una mica solo, no? Sí, ha fet un bon solo. Escolta'm, deixem enrere els grups britànics. Perdó, és que aquest gir de guió no me l'esperes. Deixem ja els grups britànics, no? Passem una mica a la música nord-americana. Creuem l'oceà per dirigir-nos, com dèiem, als Estats Units. Concretament, anem cap a Newport. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle. Bon Dylan,
no
Newport Festival.
No saben què passa en aquest festival. Ho he estat investigant, però bueno...
1965.
Algú va passar que la gent el volia matar i amenaçava...
El Bob Dylan?
A tirar-lo per l'escenari.
És que aquest timbre...
I li volien treure, precisament, anaven intentant desconnectar-lo.
Aquesta veueta nasal... Jo entenc, que escriu molt bé, que és un tio revolucionari, activista, que és un abans i un després en el món del folk americà, que molta de la gent que jo admiro... veu de Bob Dylan, però jo no suporto aquesta veu, eh?
Bueno, és que m'ho està dient el Morral, m'ho ha recordat, quan va venir Bob Dylan a Barcelona, és el, no?, que va actuar al Liceu, si no m'equivoco, tots els mòbils els van haver de guardar al guardarropia perquè ell no volia que el filmessin.
No fos que immortalitzessin allò.
Clar,
aquell llavors... horror.
Ja ho he dit.
No, gustos colors, eh? No volem entrar
amb ningú. La gent li devia voler fer... Algú va passar allà, es van emprenyar, van desconnectar l'electricitat, el tio es va amagar, llavors va agafar corrents la guitarra acústica i es va posar a tocar-la. La guitarra acústica i amb la seva pròpia veu. Bueno, es veu que va agradar, i van estar aplaudint com a bojos. Però el Bob Dylan se'n va emportar un mal record, perquè durant gairebé 40 anys no va tornar en aquella ciutat.
Tu diràs.
Mira, va,
per si de cas.
Que ens queden 5 minuts i acabem de fer tota la llista. Ara passem, va, posem una mica... ja us heu avís per navegants. Heavy metal, Metallica. Que aneu forts, eh? Ara m'ho deia el Morral, quin canvi, eh? Passem del Dylan a...
És molt bo.
Diametralment oposat, segurament.
És molt bo, és molt bo.
Molt bo.
Hòstia, bé, Jordi.
Cerdà, o sigui, tu passes de l'òpera al heavy metal...
Un home sense prejudicis musicals.
No tinc cap prejudici.
Està molt bé, això, eh?
Però tenen un punt en comú, els dos.
Veus?
Jo crec que l'Oriol ho sabrà, això. Les millors balades de la història l'escriuen grups de heavy metal.
Això et dona raó, 100%.
És el seu punt en comú.
Sí, 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 sí.
La musicalitat, la tonalitat, l'harmonia.
La sensibilitat. No, però també és veritat, perquè tota aquesta estètica de home dur, de queer, tal, no sé què,
moral,
i resulta que et fan... I resulta que et fan unes balades tendres, que et toquen la fibra... Sensible, gent sensible.
Bueno, el que estàvem sentint és Live in Moscou, de l'any 1991, just quan va caure el mur de Berlín i també va caure la Unió Soviètica, a mig milió de persones escoltant-lo. Va ser la primera vegada que un grup occidental havia pogut anar a la Unió Soviètica a tocar. I l'estaven esperant.
És un festival que se'ls invana de les mans per complet. Es pot trobar a YouTube i es veu... Bueno, diria que és l'exèrcit, la gent que fa de seguretat amb el públic. I clar, hi ha... esllavissaments humans, per dir-ho en català, molta gent precipitant-se cap endavant i veus tu els militars fent-se càrrec de la situació i pateixes, eh?
Intentant controlar-la, sí, no?, sí, la situació.
I van descontrolar tant que poques setmanes després va haver-hi aquell cop d'estat a Rússia. No, en sèrio. O sigui, que alguna cosa van remoure, consciències o ganes de democràcia, va haver un cop d'estat.
Mira, doncs la música que ho remou tot. Clar, a veure, hem parlat dels Beatles com el grup més important de la història de la música. Ara és el torn del guitarrista més influent. Ell és Jimi Hendrix.
Hosti, sí, però la música aquesta a mi fa molta mandra, eh? Us ho comparteixo.
Ostres,
molta mandra. Veig que la Mercè està a punt d'agafar...
Místic, aquí, preciós, i de sobte que li fa mandra.
Jo anava escoltant i dic... Què
m'ho esperava, això, una altra vegada.
El blues, així, rock, no et fa el pes.
No.
Hem trobat el prejudici musical.
No, però s'havia de posar perquè és un dels concerts més importants també de la història. A part que aquest home va fer... S'ha convertit en mític a través de la seva guitarra, la Fender. Mm-hmm. Mira, per acabar, hem de dir d'aquest concert la part interessant de tot això, és que quan va acabar el concert, l'home s'agenolla, es posa la guitarra al costat, li tira per sobre Ron o el que fos i li va calar foc.
Mira, són les mítiques imatges de l'Stratocaster, Fender Stratocaster blanca en flames.
En flames, mira,
sí,
va,
sí.
Que ens queda un minut i posem, va, que arribem al final. Ells són Nirvana. Segons, eh?
Molt bo, eh? Uau. Bueno, és un disc que va marcar tota una generació, potser pel fet que es va llançar pocs mesos abans de la mort d'en Kurt Cobain, o perquè la nova profunditat que adquiria les seves composicions... No? Dius que no?
No, dic que sí, que sens dubte, doncs és... O sigui, haver-lo vist també un Francisco ens hagués agradat a Nirvana.
Sí, la versió acústica potser...
Avui m'ha agradat perquè hi ha discrepàncies, Cerdà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, informatius i tornem.